Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, família. Com esteu? Des d'ara i fins les 4 us acompanyem l'equip de Guàrdia d'Esports COPE amb el Víctor Navarro, el Juan Arias, l'Andrea de Ferrater, el Miguel Jorge i la Paula Pérez, amb el Sergio López al control de so. Avui anirem cap a l'Argentina per viure la ressaca del primer títol de Messi amb l'Albiceleste i us explicarem l'última hora sobre la renovació del capità del Barça i també el show d'Ibai Llanos amb Piqué per narrar aquesta final de la Copa Amèrica. L'Eurocopa s'acaba amb Itàlia campiona i Pedri és escollit el millor jugador jove del torneig abans de marxar cap als Jocs. El Barça arrenca els entrenaments de pretemporada amb només 7 jugadors disponibles del primer equip i pendents de la recuperació d'Ansu Fati, entre d'altres. Per força, la idea del trueque entre Griezmann i Saúl, que ahir va llançar l'esport. Escoltarem Javi Puado, que ha apostat per quedar-se a l'Espanyol. I tenim el Quique Iglesias a la ruta del Tour de França, avui dia de descans, però repassem la llista de convocats pels Jocs Olímpics que ha arribat en polèmica. Torna al debat Esports COPE, avui amb el gran Josep Maria Minguella i l'acompanya Joaquim Luna. Esperem les vostres votacions a les enquestes al Twitter d'Esports COPE. Avui us hem preguntat si creieu que Joan Laporta trobarà la fórmula per renovar Messi. I no ho teniu del tot clar, eh? Aposteu pel sí al 65%, però hi ha molts que dieu que no, el 35%, m'heu sorprès. I també us pregunteu en clau espanyol si creieu que Javi Puado pot ser líder a l'Espanyol de primera. Penseu que sí, el 59%, i penseu que no, el 41%. De seguida, la renovació de Leo Messi.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Muchísimo, muchísimo. Necesitaba, la verdad que necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección. Había estado muy cerquita muchísimos años y sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar, y creo que no hay mejor momento que este, ¿no? Creo que soy un agradecido a Dios por regalarme este momento en Brasil, ganándole a Brasil. Creo que estaba guardando ese momento para mí y soy un agradecido.
Sí, Messi s'ha tret aquesta espineta. Jo crec que tot el món del futbol se l'havia de treure. Ha guanyat el primer trofeu amb la seva selecció i ho ha fet amb 34 anys a Maracanà i contra la Brasil de Neymar la matinada de dissabte diumenge. No va ser un gran partit del 10, però el seleccionador Scaloni va explicar que havia jugat amb molèsties als isquios, la final i la semifinal. Ara la feina es trasllada a Barcelona per saber si Joan Laporta serà capaç de trobar la fórmula per renovar el capità. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia, i encantat d'estar amb tu en aquest Esports COPE, el teu primer Esports COPE. Doncs estan en el punt de les converses. Avui ha tornat a parlar al Barça i la Lliga, han tornat a aquestes converses. Joan Laporta i Javier Tebas estan en permanent contacte, ho ve informant Juan Antonio Alcalá a la cadena COPE, però s'havien donat aquest cap de setmana de descans. Joan Laporta té clar que la prioritat és renovar Leo Messi per damunt de qualsevol altra qüestió esportiva i, per tant, intentaran vendre a jugadors de pes per poder deixar espai a la massa salarial. Precisament això és el que ja li ha traslladat en diverses ocasions Javier Tebas. Han de vendre i per valor d'uns 200 milions d'euros, sempre que Leo mantingui un contracte similar al que tenia, i amb això es podrà complir amb el fair play financer i encabi la renovació de Messi. Laporta busca la fórmula, ja ho va dir la setmana passada, i ja el vam escoltar aquí a Esports COPE, per poder fer-ho, però el problema és que Tebas no pensa cedir ni tenir un tracte de favor cap al Barça per no molestar cap equip de la Lliga. Així que només queda despendre's de jugadors de pes o reduir nòmines del primer equip i reunir-se un per un amb els jugadors que més cobren. Juga a favor el fet que Messi ja és de vacances a Rosario amb la família i que ell i la seva dona, els fills, també poden centrar-se en la renovació, en que la renovació surti endavant. És aquí on també Laporta busca un aliat en la Lliga per poder traslladar a Jorge Messi i als advocats de la família la magnitud del problema. Aquesta tarda veurem a Joan Laporta en un acte. Ah, ja sabrem si ens diu alguna cosa o algun avenç de la continuïtat de Leo. Evidentment li preguntarem i esperem que respongui al president. Però de moment, avui han tornat a parlar amb la Lliga. Calma, converses per la renovació de Leo Messi mentre l'argentí descansa a Rosario després d'aconseguir el seu primer primer títol amb l'Albiceleste.
Allà estarà en Joan Laporta, el Víctor, sempre perseguint el president i esperant la notícia. El diari Esport publicava i la possibilitat que Griezmann marxés a l'Atlético de Madrid en un trueque amb Saúl Ñíguez, però aquesta opció sembla que per força, no, Víctor?
Sí, pel que ha pogut saber aquesta redacció, el francès està literalment boig per tornar a l'Atlético de Madrid, però, com informava l'Esport també aquest matí, van ser els que van treure primer la notícia, aquest matí informaven que el Barça no té ni cap intenció de reforçar l'Atlético, com ja va passar amb Luis Suárez, i menys sense diners pel mig i a canvi de Saúl, que tampoc ha tingut molt protagonisme, només a la part final de la temporada amb el Xolo, i també ha perdut pes a la selecció i, de fet, no ha anat en aquesta Eurocopa. A més, explicava Javi Gómez, el company de Madrid, que els matalassers no tenen res damunt la taula, cap proposta, no s'han assegut amb el Barça, ni tenen cap trucada de Joan Laporta ni la secretaria tècnica, però, evidentment, acceptarien de molt bon gust que Griezmann anés gratis a l'Atlético i l'oferirien 2 anys, ens deia Javi Gómez, a més a pagar-li el sou que calgués per tornar a tenir a Antoine Griezmann a l'equip, perquè també el Xolo el vol recuperar. Per últim, recordem que, ja ho vam informar a Sportscope, la secretaria tècnica del Barça no tenia intenció, no té intenció de vendre a Griezmann aquesta temporada, però perquè creuen que en aquest mercat no tindran cap bona oferta. I el que volen és amortitzar el jugador i vendre'l quan calgui, sobretot quan el mercat estigui bé i puguin treure molt bons calés per fer caixa i recuperar aquesta inversió que van fer fa 2 anys.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Deixa'm que t'expliqui una història de la Copa Amèrica, perquè s'ha vist Espanya per primer cop a Twitch amb aquest fenomen de masses que és l'Ibai Llanos i que va comptar amb Gerard Piqué a la transmissió en directe de la final. Miguel Jorge, com va anar el show d'Ibai?
Pues Silvia, es un fenómeno que está revolucionando el mundo de la comunicación y sobre todo de la comunicación deportiva. 750.000 personas llegaron a ver en directo la final de la Copa América en el canal de Twitch de Ibai Llanos. 750.000. Para el que no lo conozca, Ibai es un streamer, es una persona que emite en directo con su ordenador y la gente lo ve totalmente gratis. Pues bien, Gerard Piqué, amigo suyo, y a través de su empresa Cosmos, la empresa que gestiona también la Copa Davis, compró los derechos de la Copa América y el medio para que lo pudiera ver la gente sería el canal de Twitch de Ibai. En la gran final ya se magnificó todo. Por aventura ofreció su parque, abrió sus puertas, o mejor dicho, las cerró para que fuera todo el equipo de Ibai y además fuera Gerard Piqué. El jugador blaugrana estuvo en la previa, comentó un poco la situación, dejó anécdotas y también habló sobre Messi. Vamos a escucharlo.
De infantiles, a lo mejor llevo 20 años compartiendo vestuario con Leo, te diría que ha cogido muchos galones en los últimos años, un rol de líder, de dar una charla antes del partido, de juntar al equipo, que sea una familia.
Esto fue lo que dijo Piqué y el que también estuvo fue Ronaldo Nazario como comentarista, así que imagínate todo lo que puede reunir este nuevo fenómeno de Twitch, que para muchos sonará raro, pero repito, 750.000 personas lo vieron en directo y con una media de 500.000 espectadores. Ese fenómeno que es raro, pero que es que ha llegado para quedarse.
Sembla que sí, que ja ha arribat la reconciliació de Leo Messi amb el seu país. Anem cap a l'Argentina a saludar el periodista de Telefe, Rama Pantoroto. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, Silvia, saludarte. Un placer.
Igual. ¿Cómo despierta Argentina después, un día después de ganar esa Copa América?
Todavía creo que estamos como que nos pesicamos porque no podemos creer después de tanto tiempo. Un título que la verdad le fue esquivo a Argentina durante tantas generaciones de buenos futbolistas y que por supuesto estaba la deuda con Leo, que tenía el merecimiento clarísimo y que todo el mundo del fútbol quería que lo consiga. Creo que ya éramos malos que queríamos que salga campeón o que levante la Copa Leo, el propio Leo, así que una felicidad enorme.
¿Te sorprendió ver a un Leo tan emocionado?
No, a ver, nosotros por la forma de trabajo que tenemos y que tuvimos la posibilidad durante muchos años y tenemos la posibilidad no ahora con la pandemia por ahí haber estado ahí presentes en el Maracaná, pero todos sabemos perfectamente lo que significa la selección para Lionel. Imagínate que, bueno, no se lo voy a decir a ustedes, ¿no? Pero siempre atrae la gloria, porque en definitiva era eso. Acá muchos lo han castigado injustamente, no solo a él, sino a muchos de la camada o de la vieja guardia, como le gusta decirle por ahí a él, los han castigado mucho, la prensa, la gente, y bueno, da la sensación que es medio como es una enseñanza, ¿eh? Yo hoy lo decía al aire en Telefe, recién salgo a hacer el noticiero de la mañana, y decía que tiene como una enseñanza todo esto, para todos, digo, esta cuestión de no aflojar, de que si vos crees que podés hacer algo, lo vas a hacer, digamos, lo traslado a cualquier escenario, cualquier profesión. Te demuestra eso, esto, ¿viste? Y después, por otro lado, dejó en evidencia a muchos que han sido tan viles, que han sido tan mala gente a la hora de esgrimir una crítica descarada con Leo, con Di María, con el Kun, con Otamendi, medios como una, digo, una, no sé si una revancha, pero sí también como para plantearnos como sociedad de lo que uno dice, ¿no? Indiscriminadamente, las redes son muy agresivas y bueno, entonces como para hacerse un replanteo general, me parece.
¿Tú crees que Messi ha conseguido convencer a los más reticentes ahí en Argentina?
Sí.
Definitivo, ya hay unanimidad en eso.
Total. Ayudó todo, ¿no? Ayudó ver a un Leo que por ahí no fue brillante en todos los partidos, pero sí con un compromiso que eso hizo que empatice de la forma que nada, se vio en estos partidos. Y más allá de que hay un grupo y hubo un grupo que también tiene que ver con Leo, que se encolumnaron detrás de él y entendieron la necesidad que él tenía, porque él ya ofició como el verdadero capitán, ¿no? Como el auténtico capitán, como el que tanto le recriminaron acá, viste que muchas veces se decía que él no hablaba, que él no cantaba el himno, que esto, o sea, digamos, todo lo que lo han criticado, a mí me da la sensación que él en esta Copa dejó expuesto a todos ellos y de alguna manera yo creo que se rindieron, ¿viste? Se dio eso, como la rendición de los rivales, bueno, eso se dio.
Por fin. No sé qué se dice por ahí, por Argentina. ¿Leo va a seguir hasta el Mundial?
A mí me da la sensación que si Leo se lo propone, puede llegar a jugar el próximo también. O sea, depende pura y exclusivamente de él. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido un físico que lo ha cuidado, que es un privilegiado. Entonces, tranquilamente podría jugar el otro también. Pero bueno, como te dije recién, son decisiones muy personales. Hay que ver también qué es lo que pasa con Leo allí en Barcelona. Creo que se habla, eso que están diciendo, que son un contrato de 10 años. Seguramente vos vas a ver mucho más que yo. Uh-huh. Con 2 años ahora en Barcelona y después en la MLS. Hay que ver el nivel de competencia en el que está en ese momento también.
Estamos en ello, Rama, tú sabes que aquí estamos muy pendientes de esa renovación,
¿no?,
de Leo. Sí, sí. Ahí, no sé si tú personalmente crees que es bueno, ¿no?, que Leo se quede en el Barça.
Pero claro, ¿cómo no? ¿A dónde va a ir? ¿Cómo se va a ir de Barcelona a Lionel? Sí, Lionel es Barcelona, y Barcelona a Lionel. O sea, el que tuvo la posibilidad alguna vez de ir a caminar por Barcelona en la era Messi, hay una mancomunión que es única e irrepetible en cualquier otro lugar. Y mientras él esté en un nivel competitivo como el que demanda la Liga, no se puede ir a otro lugar.
Y aquí sabemos que somos unos privilegiados por haber vivido la carrera del mejor de la historia. Rama Pantoroto, te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un abrazo fuerte, compañero de Telefe Argentina.
Silvia, siempre es un placer charlar con ustedes. Un fuerte abrazo para todos y lo mejor. Y ojalá que la próxima que hablemos sea con Leo vistiéndose la casaca que tanto nos gusta. Un abrazo grande.
Un abrazo.
A Sport.
COPE Cataluña y Andorra.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número 1 y yo me voy de viaje a mi tierra y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado, viva la vida y viva la radio.
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder? Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio de aplique de exterior Jano. Es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-4999-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Tus manos son el baile.
Ara ja sí, comencem a olorar la gespa. Avui primer entrenament del Barça 2021-2022, pràcticament en família. Andrea Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia, encantada de ser aquí.
Igualment. Qui ha pogut comptar-ne en el Koeman?
Doncs sí, aquest matí el Barça ha començat, com dius, el primer entrenament de la pretemporada, amb la visita, això sí, del president Joan Laporta. Els jugadors del primer equip que han estat citats per Koeman són Dest, Piqué, Pjanic, Riqui Puig, Neto, Sergi Roberto, Huagué, Umtiti i els quatre lesionats que encara no han rebut l'alta mèdica i que continuen recuperant-se al marge del grup són Coutinho, Ter Stegen, Dembélé i Ansu Fati, aquest últim que no ha entrenat amb el grup i que seguirà la seva recuperació a Madrid. Koeman també ha convocat a 8 jugadors del filial per reforçar les absències d'alguns jugadors del primer equip que són Monchu, Gavi, Comas, Nico, Arnau Tenas, Àlex Collado, Iñaki Peña i Yusuf Demir. Recordem que Ramos Mingo i Ilias Akomaj continuen aïllats després de donar positiu per Covid la setmana passada. I pel que fa a Ilaix Moriba i Alejandro Valdé, s'entrenaran de moment amb el Barça B fins que es desbloquegin les seves renovacions contractuals. Els jugadors del Barça del primer equip que han disputat l'Eurocopa i la Copa Amèrica s'incorporaran a la dinàmica de l'equip més endavant i, segons ha informat el club, l'equip s'exercitarà 5 dies aquesta setmana a partir de les 9:30 del matí i dijous i diumenge tindran festiu.
A més, Andrea, s'incorporaran aquesta pretemporada amb el primer equip dos nous fitxatges del filial. Explica'ns qui són.
Doncs Kais Ruiz i Jordi Escobar són els nous fitxatges, els reforços que ha apostat el Barça B per aquesta temporada. Avui s'han sotmès a les proves mèdiques específiques. Kais Ruiz, migcampista francès de tan sols 18 anyets, procedent del PSG i que torna al club blaugrana en què es va formar a les categories inferiors, i Jordi Escobar, davanter de 19 anys, torna procedent de l'Almeria i va ser canterà de l'Espanyol.
Gràcies, Andrea. No te'n vagis molt lluny, que anem amb el debat que torna a Esports-Cope. Quines ganes de tornar a sentir aquesta sintonia fantàstica del debat i, sobretot, de tornar a saludar el meu estimat Josep Maria Minguella. Bona tarda.
Bona tarda. Com esteu? Estic amb l'olor de la gespa que m'ha encantat.
Sí, no? Tens ganes, sí. No, ja, de que tornem a veure partits?
Bueno, ja n'hem vist bastants, eh?
Sí. Sí.
Ahir va dir tots.
I tant, i tant. Això sí, els que veuen a dormir tard, això sí.
Però no del Barça. Ara,
això
ara
mateix.
Ara apuntarà
el Barça. Això mateix. Joaquim Luna, encantada també de saludar-te. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Sílvia. Jo subscriveixo totalment aquesta imatge de la gespa humida, etc, que porta sempre bons records.
Sí, senyor, sí, senyor. Què us sembla? Estem ara ja esperant la renovació de Leo Messi. Josep Maria Minguella, que tu d'això en saps bastant. Quines sensacions tens?
Bueno, Leo havia pres la decisió d'esperar al final de la Copa Amèrica, que era una de les seves obsessions futbolístiques. Està molt bé que els jugadors tinguin obsessions futbolístiques per guanyar. I bueno, al final ho ha aconseguit. I ara suposo que després de 24 hores, 48 hores de relax, pues, començaran en marxa a veure si hi ha alguna manera de poder lligar totes aquestes puntes tan complicades que hi ha en aquests moments a campar-se del tema econòmic, del pacte financer, de tot aquest tipus de coses. Esperem que sí, també Leo haurà de posar la seva, en el sentit de dir, bueno, jo puc arribar fins a tant, guanyava tant, on pagaven tant, doncs ara amb aquest nou contracte estic d'acord amb... També ell té la seva opinió, que jo crec que pot ser decisiva.
Joaquim, et passa pel cap que finalment no hi hagi renovació?
A mi sí, a mi em passa pel cap. És a dir, jo veig una situació que les finances i la famosa massa salarial dels jugadors és una mica la quadratura del cercle, i jo veig ara una mica la continuïtat de Messi amb un 50-50, no? És a dir, que no les bueno, tinc totes. No les tinc totes.
Joaquim, jo volia dir que segurament si fa 3 mesos estaves a Madrid, no tu, o sigui, en que sí. Estava a Madrid, si haguessin dit que el Ramos seguiria, segurament no s'ho hagués cregut. És a dir, home, no,
sí.
És de la casa, i el capità, i el que tira els penaltis, i tal. Però ja no hi és.
Sí, no passa, sí, sí.
Però pot passar aquí, esperem que no, però pot passar.
Sí, jo tinc aquesta sensació que és que realment és la quadratura del cercle. Jo no sé com pots rebaixar, és a dir, amb Messi, no sé com pots... I que la resta de la plantilla faci sacrificis, doncs ara ho veurem, no? Ara ho veurem. Jo sóc dels que penso que el jugador estima el club, això estimar és molt relatiu, i som professionals, i si al final passa per davant el PSG, per dir l'equip que sembla que pot fitxar tothom que vol, que tampoc sé si és cert, pues, tampoc descartaria que marxés, i francament, pues, bueno, és coses que acaben a la vida, no m'agradaria que marxés el Messi, jo soc dels que vull que segueixi, però tampoc entenc que si no pot ser... Psicològicament, la gent crec que està començant a comprendre o a pair que pugui marxar.
Va, i ara us parlo una miqueta de gespa, ja que us ha agradat. Què us va semblar la victòria d'Itàlia ahir a Wembley, Minguella?
Bueno, la veritat és que el partit va estar a final, de molta intensitat, el fet que Anglaterra marqués de seguida, pues, va ser un cop dur que els italians van saber encaixar. I al final es va produir una cosa d'aquestes que jo no sé en qui donen carnets o on els donen, d'entrenador parlo, eh? És a dir, des de que vas a un col·legi d'entrenadors, et diuen que quan hi ha un córner no facis un canvi. Bueno, l'entrenador d'Anglaterra, amb 1-1 i faltant 3 minuts per acabar la pròrroga, no en va fer una, va fer 2 de canvis. I per què et diuen que no hi hagi canvis? Perquè els jugadors que canvies estan al mig del camp i el córner es tira en una cantonada. El moment que el jugador trepitja el terreny de joc, a l'altre costat ja poden tirar el córner i, per tant, l'equip que defensa o ataca està en desavantatge. Bueno, doncs, aquest senyor va fer això amb 2 jugadors. Però és que, a més, minuts després, va fer tirar 3 penals a 3 xavals que acabaven de sortir, que encara estaven freds. I és una cosa que, dado que igual es podia fallar una altra, però analitzant, anem a dir, amb cert sentit comú, aquestes decisions, és realment increïble que aquests nivells es puguin fer errades d'aquesta altura. Jo em vaig quedar impressionat.
Sí.
No ho podia entendre.
Sí, Joaquim, és estrany i és complicat, no?, fer aquests canvis per després que els jugadors hagin de llançar els penals pràcticament en fred.
És que, clar,
és que el jugador... Perdona una cosa, Joaquim.
Sí.
Perdona una cosa, Joaquim. El jugador, tirar un penal decisiu és sempre una papereta molt dura
el que ho té de fer. Però si és un nano de 19, 20 o 21 anys que acaba de sortir al camp, és fotre-li quasi una pistola a la seia, tu.
Sí, 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 jo comparteixo la perplexitat perquè dos jugadors que gairebé no havien tocat la pilota tinguessin que llançar el penal. Jo aquí també crec que no només, no ho sé com va anar, clar, però també crec que els veteranos són els que han de donar també una mica oferir-se. No sé si ho van fer. Però tot plegat va ser, diguem-li, va afegir per mi justícia a la victòria d'Itàlia, que al meu entendre va fer més. Anglaterra jugava amb tot el públic a favor, va marcar un gol als dos minuts i va tenir, al meu entendre, una actitud molt, molt mesquina, no?, de jugar en cotxida, darrere, esperant, i a mi em va alegrar molt, i realment el dels penals em va semblar una cosa difícil de veure, que diu el Josep Maria, amb aquest nivell, no? I, a més, clar, quan et surt malament, tu quedes molt marcat, inevitablement.
Sí, sí. Per als inglesos, que són els que van inventar el futbol, jo aquí m'estic totalment d'acord, no saben guanyar.
Sí,
la vegada
sí.
Que van guanyar el Mundial és amb una pilota que hi ha moltes dubtes que entrés contra Alemanya.
Sí,
i no han guanyat mai més res.
No,
no han guanyat mai més res. És increïble, tu.
Sí, sí, sí. És una cosa estranya, perquè a més és veritat que és on la gent viu amb més passió al futbol, i etcètera, etcètera.
Sí, sí.
Tenen la lliga amb tots els millors jugadors, els millors entrenadors.
Sí, sí.
Però hi ha alguna cosa amb la que jo, que a vegades fas associacions, ho associo una mica a aquesta insularitat que s'ha vist amb el Brexit, no? D'un país que encara creu que pot sobreviure i encara té una mentalitat imperial, quan la realitat ens diu que ni en futbol guanyen res quant a selecció, i que veurem ara això del Brexit com els hi va, no?
Bueno, jo tenia en tot a favor.
Sí, sí, sí.
Us he d'acomiadar, estimats Josep Maria Minguella, Joaquim Luna.
Una llàstima.
Us agraeixo molt que estigueu en aquest primer Postcope edició d'estiu i
gràcies,
anirem parlant.
I a tots.
Una abraçada.
Una abraçada.
Igualment. Adéu. Adéu.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Per parlar de l'Espanyol, que ha tancat un dels objectius prioritaris, que era la renovació de Javi Puado, i l'equip de Vicente Moreno segueix buscant el mercat. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Sílvia? Molt bona tarda.
Sí. Explica'ns, per on van els trets avui?
Bueno, ya lo comentamos el viernes, que era prácticamente inminente la renovación de Javi Puado por el Español, y finalmente durante el fin de semana se hizo oficial hasta el 2025, es decir, 3 años más, y su salario se sitúa en la escala media alta del vestuario. De esta forma, el club se asegura la continuidad de un delantero cuyo contrato acababa la temporada que viene y por eso tenía ofertas después de revalorizarse el año pasado tras marcar 12 goles y dar 8 asistencias en segunda división y además también destacar en el europeo sub-21 con España. El delantero, satisfecho, poco antes de emprender vuelo hacia Tokio para disputar los juegos.
Conseguir cosas bonitas pues como la del año pasado y poder quedarme y seguir ayudando al equipo y estar en mi ciudad, la verdad que me hace pues estar muy contento, muy feliz por esta renovación y la verdad que muy alegre que el club tenga la confianza en ti, que quieran pues que continúes con ellos y que sigas ayudando, pues es bastante especial. Se pasó por un año complicado, pero volver a primera división pues hace que aún lo sea más.
Ahora se esperan las salidas para aligerar masa salarial. Entre ellas aparecen nombres propios como Dida, Vadillo, Víctor Gómez y el Monito Vargas, por quien se ha interesado el Leganés. No obstante, no parece que se vaya a producir ninguna salida antes de finalizar el stage, que se celebra en Marbella del 19 al 30 de este mes. En la localidad malagueña se tienen previsto jugar 4 amistosos. Uno ya está confirmado contra Las Palmas el día 21. El otro posiblemente será contra el Rayo Vallecano. Y también aparecen como posibles rivales el Celta y el Granada, que estarán también por aquellas tierras. El sábado 17, eso sí, primer amistoso contra el Nastic en el campo de Tarragona.
Gracias, Juan.
Que va a llover.
El Girona comença avui la pretemporada amb els tests PCR i a l'espera de la presentació demà de Mitchell com a nou entrenador. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Sílvia? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Sí, en poques hores hi ha hagut molt de moviment al Girona. A les últimes hores hem conegut que Miguel Ángel Sánchez, Mitchell, extècnic del Osca, també del Rayo Vallecano, és l'encarregat d'intentar fer pujar el Girona, tercera aventura a la categoria de plata, i entre avui i demà, ara sumem allò de les habituals revisions mèdiques, les proves de detecció del coronavirus. Arrenquen aquesta pretemporada 25 jugadors. Han començat alguns que no es quedaran, cas de Mojica, de Gallar, de Ceballos, de Jairo, jugadors que l'última temporada han estat cedits, que ara tornen, perquè han de tornar. En canvi, futbolistes com Estuani, Santi Bueno i Diamanca tenen permís del club per incorporar-se més tard. És tot molt embrionari. Insisteixo, dilluns, dimarts, proves mèdiques, proves serològiques de detecció del virus. Dimecres, primer entrenament, i demà dimarts, 12 del migdia, presentació de Mitchell.
No te'n vagis, que parlem de bàsquet.
Aquí entro.
Perquè avui hem sabut que Víctor Claver deixa el Barça després de 5 temporades, segons ha anunciat el club, un dels jugadors més experimentats de la plantilla que no segueix.
Exacte, va arribar a l'estiu de 2016, encara tenia un any de contracte, però vaja, hi ha dos condicionants, l'alta fitxa de Víctor Claver i sobretot que ha tingut un paper residual l'última temporada, la primera de Saras, de Jessica Vicius, primer per la lesió, després per un tema esportiu, vaja. Tot això fa que les dues parts, és a dir, el club, el Futbol Club Barcelona i Víctor Claver, decideixin deixar sense efecte doncs, el contracte de cara a la temporada vinent. Possible destí, València, on Víctor Claver, que ha estat fregant els 300 partits com a blaugrana, recordo que és la segona sortida de l'equip del doblet, és a dir, del Barça campió de Lliga i també de Copa després d'Artem Pustovoi, i no serà l'últim. Això al Barça, apropet a Badalona, Pep Busquets, que va completar els últims partits de la temporada passada, però que va estar cedit, ja és jugador de la primera plantilla de cara al nou curs basquetbolístic.
Gràcies, Albert.
A tu, Sílvia, que vagi bé.
I parlem d'un altre crack. Novak Djokovic va guanyar la final de Wimbledon contra Berrettini i segueix fent història. Paula Pera, bona tarda. No podem escoltar la Paula Pera, que ens anava a explicar aquesta victòria de Novak Djokovic, que amb 20 títols de Grand Slam iguala a Rafa Nadal i Roger Federer. De seguida intentarem recuperar aquesta connexió. Entretant, us parlem també d'altres aspectes de l'actualitat poliesportiva amb el Miguel Jorge.
Sí, vamos con tres apuntes muy rápido. En Fútbol Sala, el Barça anuncia la cesión de Joselito al Real Betis. El pívot se marcha tras 5 temporadas en la primera plantilla, en donde ha conseguido 50 goles y 12 títulos como culé. En balomano, el ex capitán blaugrana Raúl Entrerríos es el nuevo entrenador del equipo juvenil y también será el encargado de coordinar la base del club. Por último, en atletismo, la barcelonesa Sara Gallego batió el récord de España absoluto en 400 vallas. Lo hizo en el Europeo Sub-23, donde consiguió la plata con una marca de 55,20 segundos. Hacía 33 años que no se batía el récord nacional.
Ara sí, parlem de tennis amb la Paula Pera. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia, ara sí. Doncs Djokovic va guanyar ahir a Itàlia, a l'italià Matteo Berrettini, en un partit molt dur, en paraules del tenista serbi. Amb aquesta victòria ha aconseguit el seu 6è Wimbledon i al mateix moment ha arribat als 20 títols de Grand Slam, xifra que iguala ni més ni menys que Roger Federer i Rafa Nadal. Per valorar aquesta victòria de Djokovic des de la COPE, hem parlat amb l'extenista Àlex Corretja. Escoltem ara mateix les seves declaracions.
La victoria de Djokovic nos sitúa en un escenario que es sinceramente una salvajada tenística. O sea, que entre tres jugadores sumen 60 Grand Slams es algo absolutamente insólito. Pienso que Djokovic está en una muy buena situación de superarlos, porque además demuestra que juega muy bien en todas las superficies. Está claro que el serbio da la sensación que está en una posición de liderar el ranking.
És el tercer gran slam que guanya aquesta temporada Djokovic i podria guanyar el quart a l'US Open de Nova York, que jugarà ara a finals d'agost i principis de setembre. De ser així, acabaria desfent el triple empat de títols de gran slam, convertint-se en el màxim guanyador.
Gràcies, Paula. I acabem amb una de futbol, perquè Felip Ortiz serà segon del Barça B Segon de Sergi Barjuan, una notícia esperada i que es confirma avui, ho ha fet oficial el Barça. Donem un cop d'ull a les enquestes d'Esportscope a Twitter. Creieu que Laporta trobarà la fórmula per renovar Messi? Penseu que sí, el 65%, penseu que no, el 35%. Creieu que Puado pot ser líder de l'Espanyol a primera? Penseu que sí, el 59%, creieu que no, el 41%. Gràcies per votar, gràcies per escoltar-nos. Tornem demà a les 3:25, més Esportscope a la Linterna Catalunya, a partir de les 7 de la tarda. I també a Deportescopi a partir de 2:15. Cuideu-vos molt.